Bé, en primer lloc, gràcies per ser aquí, tot i que és una activitat acadèmica establerta i aquestes que diem, però està bé que la gent se vingui a venir un dia que habitualment no teniu classe. Estem en un entorn, la veritat, que molt agradable i molt bonic, i més agradable i bonic poder comptar amb la conferenciant d'avui, que, com ja us havia explicat, anunciat repetidament, és la Marina Subirats. Faré una presentació molt curta, molt breu, del Marina, perquè ja els he anat explicant algunes vegades, de manera que seria tornar a afegir allà mateix. I per fer-ho, aquesta presentació, em cenyeixo a una breu ressenya que li vam fer al Presència, justament el número 2112, que una professora d'aquí a la casa, la Imma Merino, amb una entrevista molt interessant i molt ben feta, deia així. D'entrada la titulava Dona progressista, educadora compromesa. I per als que hem estat alumnes d'ella en podem donar testimoni. La Marina Subirats va néixer a Barcelona l'any 1943, va cursar Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona i en llicenciar-se va anar a París, on va estudiar Sociologia. De fet, la seva estada a París, pels que la coneixem una mica, va ser un privilegi, perquè a banda de poder treballar al costat de sociòlegs tan extraordinaris com Pierre Bourdieu, que tant ens explicava a les seves classes, va poder viure en viu i en directe el maig francès. I això, diríem que quan mires enrere, dius, ostres, és una ocasió històrica com altres ocasions històriques que se'ns van presentant i de vegades no en som conscients. L'any 70 va tornar a Barcelona i va començar a fer classes a la Universitat de Barcelona per després exercir com a professora a l'Autònoma, especialitzada en Sociologia de l'Educació i en Sociologia de la Dona. Sobretot els últims anys de la carrera acadèmica va treballar en aquest àmbit. Aquí no ho diu, també va ser de les precursores de l'Escola Rural a Catalunya, de fet la primera sociòloga que analitza aquesta realitat escolar. Ha publicat diversos articles sobre aquestes qüestions. Llibres que ja són famosos per la comunitat de sociòlegs són, per exemple, Rosa i Azul, La transmissió de los géneros en la escuela mixta, de l'any 1988, Les desigualtats socials a Catalunya, actual, amb Manel Castells, Mujeres i hombres, un amor impossible, que hi va ser, a banda de tots aquests llibres que us explico, directora del primer Instituto de la Mujer. De fet, ella va crear l'Instituto de la Mujer a Madrid i, de fet, era per tot Espanya. I, posteriorment, va ser regidora a l'Ajuntament de Barcelona durant els anys 1999-2006. I en aquest sentit penso que és un testimoni molt interessant, perquè poder comptar avui amb una acadèmica, sociòloga, catedràtica de Sociologia de l'Educació, etcètera, etcètera, amb una trajectòria científica molt reconeguda per tota la comunitat, però a la vegada una persona que ha tingut el peu a la política, amb tot el que representa la política i les lectures que en fem, doncs realment és molt interessant. Però a banda d'això, jo volia afegir-hi res, una petita falca, i és que pels que la vam tenir com a professora a l'Autònoma, com a professora de Sociologia de l'Educació, la veritat és que va ser un gaudi extraordinari. Ella ja ho sap, però li tornem a repetir. Bàsicament perquè tenim un record de les classes que ens feia, que era a última hora, els dimarts i dijous a la tarda, per tant no era fàcil entomar la història, amb una atenció que teníem tots i totes, bàsicament perquè la Marina ens explicava qüestions de vegades prou complexes, com les teories de la reproducció, el Bourdieu, el Passeron, etcètera, etcètera, i té la virtut, ja ho veureu, d'explicar coses complexes, però d'una forma molt entenedora, amb un llenguatge entenedor, però a la vegada amb gran rigor. I això, almenys dintre el gremi dels sociòlegs, és una virtut. Una virtut, pregunta d'examen, que a vegades demanen les virtuts. Doncs, efectivament, de manera que, sense més presentacions, Marina, molt, molt contents de tenir-te aquí a la Universitat de Girona i gràcies per acceptar la invitació.
Sí? Bé, bon dia a totes i tots. Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat, d'haver tingut alumnes així, que després arriben doncs, a professors i tornen a explicar-ho. És una gran satisfacció, perquè veus que almenys tot allò que has explicat ha servit d'alguna cosa. Vosaltres que sereu professors i professores i mestres, ja veureu com de moment no te n'adones, però després passen els anys i si ho has fet mínimament bé, et torna, d'alguna manera et torna el reconeixement o la, diguéssim, hi ha un retorn respecte a la feina que has fet, que és que les persones, algunes de les persones que aquí has fet classe i has explicat coses, doncs tenen un bon record i això és la millor recompensa que pot tenir una persona que faci de professora. A mi em ve molt de gust parlar amb unes futures mestres i professors i professores perquè és una feina amb la que he cregut molt. Ha sigut la meva feina principal a la universitat, que no és exactament igual que a les escoles, però molt semblant. Ha sigut la meva feina principal i segueixo parlant moltíssim a mestres i professors i professores. Per què? Doncs perquè una de les coses amb què més he treballat és amb el tema de l'educació de nois i noies, el que en diem la coeducació. I això segueix sent molt important i en seguim parlant molt i per tot arreu d'Espanya doncs, hi ha gent que s'interessa i treballem, etc. De manera que si un dia voleu parlar de coeducació, doncs jo encantada, perquè és un tema que sovint a les escoles de professorat no s'explica prou. I potser aquí sí, potser aquí teniu la sort que sí, me n'alegraria. Però si no fos així, és un tema molt important a l'hora de poder exercir, entendre les diferències dels nens i de les nenes i què passa amb l'educació i totes aquestes coses. I més ara, que tenim un ministre d'Educació tan eixelebrat que... Ho dic perquè és del... Tothom ho sap, o sigui, no dic cap secret. Però sí que una cosa que potser no sabeu és que, en definitiva, hi ha un altre tema que encara no han abordat, però que és possible que en el futur abordin, que és tornar a separar els nens i nenes amb escoles diferents. A l'escola pública. A l'escola pública. Aquest és el disseny de l'Església, que és la que està darrere del nostre ministre actual. De manera que haurem de donar potser algunes batalles encara per no tirar enrere en aquest tema. Aprofito per explicar-vos-ho perquè si vosaltres doncs, esteu a les escoles en el futur, sapigueu que això pot passar. Potser no s'atreviran, no ho sé, però el disseny hi és. Ha començat per pagar, fer concerts amb les escoles d'un sol sexe, només de nois o només de noies, que són escoles de l'Opus. I la idea és que seguirà. Bé, no és el tema d'avui, avui parlarem d'una altra cosa, però que us sapigueu que aquest és un tema que si us interessa doncs algun dia en podem parlar. Bé, us explicaré el tema de les classes socials a Barcelona. Mireu, l'estudi aquest llibre és el resultat d'un estudi, això us ho explico molt ràpid perquè no ens hi podem entretenir, però és el resultat d'un estudi que es va començar a fer l'any 85, que no havia ni nascut, o sigui, fa molts anys, i que em va encarregar el Pasqual Maragall, que llavors era l'alcalde de Barcelona. I era un estudi que en dèiem l'enquesta metropolitana per veure com anava evolucionant la societat metropolitana. Què vol dir societat metropolitana? Doncs bé, era molt clar que Barcelona, els límits municipals de Barcelona no corresponen a la realitat de la societat barcelonina. Per una sèrie de raons que ara no hi puc entrar, aquests límits no s'han tocat des de fa molts anys, mentre que la societat barcelonina ha anat creixent i ha desbordat, i ha invadit l'Hospitalet, i ha invadit Gavà, i ha invadit Cornellà, i ha anat creixent, i ha seguit. Llavors, la realitat és aquesta realitat metropolitana, i el que volia llavors l'alcalde de Barcelona era un instrument que periòdicament ens anés donant com anava evolucionant aquesta societat. Més enllà dels municipis. Bé, vam començar i vam crear una enquesta l'any 85, es va fer per primera vegada i després es va fer el 90, el 95, el 2000 i el 2006 i ara s'ha tornat a fer el 2011. Però jo us parlaré del període 85-2006 perquè el 2011 just fa 3 o 4 dies vaig anar a la presentació dels primers resultats, per tant era un material que jo no tenia quan vaig fer aquest llibre. Què vol dir això? Vol dir que agafem un període que ja no és l'actual, que és el període en què les coses van anar a millor, del 85, de fet d'abans del 80, però el 85 encara podríem dir és una etapa bastant inicial en el procés aquest. Del 85 al 2006 algunes coses ja es van espatllar una mica pel camí, ja us les explicaré, però diguéssim, el conjunt va ser d'anar millorant, d'anar millorant, d'anar millorant a la societat metropolitana. Bé, pel 2006 tenim també les dades de tot Catalunya, perquè abans només es feia a l'àrea metropolitana, després es va fer regió metropolitana, que és una mica més gran, i pel 2006 i ara pel 2011 s'ha fet ja per tot Catalunya. Però en sociologia, com en gairebé tot, és més important veure la tendència que veure la foto. Si nosaltres veiem una foto, veiem una persona així, no sabem si està pujant la mà o l'està baixant. En canvi, si veiem una petita pel·lícula, aquell gest té el seu sentit. És el mateix en sociologia. Quan volem estudiar un fet, el que ens interessa és veure la continuïtat en el temps, o a vegades la comparació en l'espai. Però la continuïtat en el temps és molt important, perquè si trobem la gent viu així, bueno, però aquest costum l'estan abandonant o és un costum nou? No ho sabem. En canvi, si ho comparem en el temps, podem anar veient les tendències reals. De manera que a mi m'interessava sobretot veure l'evolució, les tendències. I per aquesta raó no vaig agafar l'estudi de Catalunya, sinó l'estudi de la regió metropolitana, que podia veure l'evolució en 20 anys. I per tant ja tenia una etapa bastant llarga que podia comparar com què havia passat. Bé, llavors, no us explico els aspectes tècnics, si algú l'interessa estan aquí, però vosaltres no sou de sociologia, sou de magisteri, per tant suposo que...
Treball social i pedagogia, Marina.
Ah, treball social també.
I pedagogia.
Llavors pot ser que els temes d'enquestes us interessin. Si algú l'interessa, en tot cas, haurem tenir una estona per discutir-ho i per tant us ho puc explicar amb més detall, però sobretot us volia explicar resultats. Bé, quins trets trobem d'una manera general? Amb algunes coses sí que us podré dir la comparació entre Barcelona metropolitana i Catalunya pel 2006. I com us dic, agafem una etapa que és l'etapa de pujada, de benestar. 2007 encara no es veu, però comença a haver-hi dades de la crisi. No en parlarem, però per situar-ho. 2008, 2009, 2010, 2011, crisi, 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 crisi. De manera que em direu, bueno, i per què serveix doncs veure el passat? Home, serveix per veure quina era la tendència i poder mesurar tot el que s'està caient ara. I això ens pot servir al futur per veure fins on podem pujar com a mínim, perquè s'hi havia arribat. Això és un aspecte. Hi ha un altre aspecte que de seguida el veureu, que també és important, diguéssim, veure com estaven llavors les coses i com evolucionen, quan es pugui comprovar com evolucionen, per veure quines diferències s'han produït i veure-les a fons i no només dient-ho així. Bé, llavors, trets molt generals. Trets molt generals de l'evolució 85-2006. Mireu, gran augment de la població de la regió metropolitana. Tot va més, com si diguéssim, en aquesta etapa. És una etapa molt interessant perquè és com que tot augmenta. Hi ha un creixement d'un 14% que fa que el 2006 s'arribi a gairebé 5 milions d'habitants. Hi ha una allau de persones vingudes de fora. Així és com a Catalunya tenim un període migratori molt intens, que és el que va... si agafem des de després de la Guerra Civil, anys 40, 50, 60, els 70 ja baixa, els 80 res, estancament, fins i tot baixa la població. Ara, 90 comença a tornar a pujar per la immigració exterior, ja no és immigració espanyola, és immigració que ve de fora d'Espanya i de països molt llunyans en alguns casos. I el 2000, molt més, de manera que augmenta molt. En l'any 2006 tenim un 16% de nouvinguts, és a dir, un 16% de la població que ha arribat feia poc temps. Tot creix, més llocs de treball. La taxa d'activitat del 85, de l'any 85, era del 67%. La taxa d'activitat del 2006, 21 anys després, 77%. A què es deu aquesta gran pujada de la taxa d'activitat? A les dones. Les dones ens hem incorporat al mercat de treball massivament. I, evidentment, això fa que pugi. Els homes no. Més aviat la taxa dels homes es redueix, perquè cada vegada hi ha més gent estudiant, per tant, s'incorpora més tard al mercat de treball, i cada vegada també hi ha més gent que es jubila, o durant aquests anys ha estat així, abans d'hora. Per tant, la taxa d'activitat masculina més aviat tendeix a disminuir. Però hi ha la gran arribada de dones al mercat de treball, amb la qual la taxa d'activitat femenina fa pujar de 20 punts la femenina, fa pujar de 10 punts la taxa d'activitat general. No us explico les taxes, això, perquè suposo que això ja ho sabeu. Més espai. Fixeu-vos, aquesta dada segur que no la sabeu, perquè no la sap quasi ningú. El 1985, la mitjana de superfície d'habitatges era de 70,9 metres quadrats. I la superfície per persona de 19 metres quadrats. Cadascú disposava de 19 en mitjana. 21 anys més tard, trobem que la superfície dels habitatges ha passat a 93 metres quadrats, és a dir, ha augmentat amb 13 metres, que és molt. És molt. Què dic, amb 14, amb 20, amb 23 metres. I la superfície per persona ha augmentat fins a 35 metres quadrats. O sigui, vivim molt més amples. El 2006, sempre s'ha de dir el 2006, perquè ara malauradament no està tan clar. Bé, una altra dada molt important. És un període en el qual ha disminuït la desigualtat econòmica. No vol dir que tothom hagi estat igual, no, això no s'ha produït mai, encara que sapiguem, ni aquí ni enlloc. Però a Espanya i a Catalunya i a la regió metropolitana s'han reduït les desigualtats fins al 2006. Amb hi ha alguns problemes interns. Penseu, hi ha un fet interessant. En el conjunt del món, a partir dels anys 80, creixen les desigualtats. Creixen brutalment les desigualtats en el conjunt del món. Tenim uns informes que ara ens són molt útils, que és el que es diu els informes del PNUD, que són els informes sobre el desenvolupament humà. És una cosa que fan Nacions Unides. El 1990, el PNUD ens diu que el ciutadà americà mitjà era 38 vegades més ric que el ciutadà mitjà de Tanzània. El país més ric, el país més pobre, un dels més rics i un dels més pobres. L'any 2005, 15 anys més tard, el ciutadà mitjà americà és 61 vegades més ric que el ciutadà mitjà de Tanzània. S'ha gairebé doblat. I seguim aquest procés. És a dir, en el món s'està acumulant la riquesa a dalt de tot, amb molt poca gent, i cada vegada a baix hi ha més pobresa. Aquest és l'evolució que tenim en aquest moment. Bé, doncs, a Espanya va passar una cosa molt curiosa. Va passar que, com que estàvem amb la dictadura, tots els beneficis anteriors als anys 80, que havien sigut anys de decreixement de les desigualtats, no s'havien produït. I a partir dels 80, amb la democràcia, es va entrar en un període en què, efectivament, van disminuir les desigualtats. Just al revés de la velocitat del món, però bueno, pot passar que hi hagi llocs que per la seva història pròpia van a un altre ritme, això és el que va passar. Llavors tenim que a partir dels 80 les desigualtats tendeixen a disminuir, sobretot els 80. Els 90 hi ha una mica menys i els 2000 tornen a començar a créixer les desigualtats, però encara molt lentament. Ara, a partir de la crisi, brutalment, brutalment. I les desigualtats disminueixen de renda, per una banda, diguéssim, en termes de renda, de quina quantitat de diners tenen els grups més pobres i els grups més rics, però també per una altra raó, perquè les polítiques que es van fer en aquell moment van ser polítiques de redistribució de la riquesa. I, per exemple, doncs, Girona jo no ho conec tant, però Barcelona doncs, es va invertir molt en els barris més pobres, més abandonats, que eren els resultats de la immigració dels 40s i els 50s i els 60s. S'havien fet cases que se'ls feia la gent, que no tenien ni clavegueres ni enllumenat, i aquests són els barris en què més es va invertir en aquell moment. I es van crear escoles, i es va crear la sanitat gratuïta, i el nivell de vida va pujar, no només perquè hi va haver una petita redistribució, sinó també perquè, podríem dir, la redistribució també va ser en termes d'equipaments i de béns col·lectius. Enteneu? Per tant, va ser un temps molt bo. Bé, aquesta part, jo n'he dit, de la necessitat a la llibertat. El procés és de la necessitat a la llibertat. Què vol dir això? Vol dir que vam passar d'una societat molt dura, que tot era, et toca fer això, et toca fer allò, no pots anar a la universitat perquè no tens diners, no pots anar de vacances perquè no tens diners, si ets una noia, doncs el que tinguis 18 anys busca't un nòvio, perquè si no, què diran? Quan en tinguis 24, si no t'has casat, començaran a mirar-te malament. Si ets un noi, quan tinguis 15 anys, busca't una feina, perquè si no et començaran a mirar malament, començaran a pensar que ets un gandul, que vols viure dels pares, que vols viure del cuento, i tothom estarà mirant a veure què fas i què no fas. Tot així, podríem dir, tot era així en la societat anterior, en el franquisme. Ara us ho explico molt de pressa, hi ha matisos, però perquè es tingui una idea. Per això en dic una societat de la necessitat. Només puc fer això, em toca fer això. I vam passar a la necessitat, a la llibertat. La llibertat absoluta no hi és mai, però bueno, puc triar, puc anar de vacances, el millor puc anar de vacances, o em puc comprar un cotxe, o puc comprar-me una roba, o em puc comprar un llibre, o bueno, puc triar, no ho podré fer tot, però puc triar, enteneu? Puc casar-me o no casar-me, puc viure amb un company o una companya i puc casar-me o no, o puc viure sola, o puc viure... puc tenir fills o puc no tenir-ne, i si no en tinc, tampoc passa res. Teneu? És a dir, hem passat en una etapa, que ara estem perdent, que era de molta major llibertat. Molta major llibertat, per tant, que es viu molt millor. Penseu que l'esperança de vida ha anat pujant, pujant, pujant. A partir del 2010 comença a baixar. És molt sensible l'esperança de vida, perquè t'està dient si la gent viu bé o malament. I a partir del 2010 Espanya ha començat a baixar després de 60 anys de pujada ininterrompuda. Bé, una última cosa així de caràcter general. La vida personal. Bé, la vida personal va canviar totalment. Va canviar moltíssim. I ho veiem amb bastantes coses. Per exemple, la quantitat de persones que viuen soles. A l'any 85, només un 5% del total de persones... sempre estem parlant de la regió metropolitana, vivien soles. El 2006, el 8%. Em direu, només hi ha una diferència de 3%. Sí, però és moltíssim, perquè són coses que solen ser molt estables. Per tant, ens està donant una tendència. I alhora veiem una altra tendència. El que passa és que disminueix el tamany mitjà de les llars. O sigui, el 85 tenim encara que el tamany mitjà de les llars, o sigui, de les famílies que viuen juntes, o de la gent que viu a la mateixa llar, encara que no siguin família, és de 3,7 persones. El 2006, de 3,1. I a Barcelona ciutat ja ha passat a 2,9. S'està reduint moltíssim el tamany mitjà de les llars. Enteneu? Que això també fa que disposem de més espai, el que hem vist abans. I encara, aquest tamany de 3,1 està inflat per una raó, perquè la gent jove s'ha quedat en gran part a viure a casa, els pares, i alguns viuen fins més de 30 anys. De manera que això fa que, podríem dir, les llars retenen una mica artificialment a la gent, perquè, si no, lo habitual anteriorment és que doncs, la gent a 22, 25, 28, com a molt, ja marxés de casa els pares, i ara s'hi han quedat molt temps, Però, diguéssim, això és l'única cosa, us he dit abans, tot va a més, això va a menys. Les famílies van a menys, perquè hi ha hagut menys natalitat, perquè
es tenen menys fills i filles, perquè ja no es tenen els avis, queden molt poques famílies que visquin amb els avis, etc. Estic parlant de Barcelona, no sé jo si Girona és igual o no, s'hauria de veure. Bé, aquests són, podríem dir, els trets generals. Ara bé, podria explicar-vos més coses, però aquestes són com unes pinzellades, perquè vegeu quina ha estat la tendència, la tendència que ara es trenca amb la crisi. Ara bé, a mi m'interessava veure, dintre d'aquesta evolució, quins grups hi havien i si era per tothom igual o no era per tothom igual. No només el tema econòmic, sinó un conjunt. I llavors hi ha un vell debat de la sociologia, que n'hem parlat moltíssim, hi ha molts llibres, hi ha hagut moltes discussions en el passat, ara no tant, havia com passat de moda una mica el tema, que és el debat de les classes socials. Us resumeixo molt el tema de les classes socials. Mireu, les classes socials és veure quins són els grups que té una societat que són grups diferents, podríem dir, no? Diferents no perquè siguin d'un altre país, perquè tinguin un altre color de pell o per una altra raó, sinó perquè tenen unes condicions de vida diferents i unes possibilitats en la societat diferents. I per això té una altra característica. Té la característica, les classes socials, de que tenen també projectes polítics diferents. Volen fer transformacions en la societat diferents també. Per quina raó? Doncs mireu, perquè la qüestió fonamental que es discuteix sempre en una societat és qui es queda amb els recursos, qui es queda amb més diners i amb més poder i amb més espai i amb més cultura i amb més de tot. Qui, a través dels mecanismes legítims que té una societat, acumula. I el debat sempre fonamental és que tothom vol que n'hi toqui una mica més. Per tant, estan aquí sempre, podríem dir, una sèrie de tensions que no són només individuals, són individuals, però es manifesten sobretot en forma de grup, perquè, diguéssim, tots els que són treballadors, doncs la manera d'obtenir més recursos és discutint amb les empreses, amb els seus patrons, sigui a través dels sindicats, sigui a través de partits polítics que canvien les lleis, sigui a través d'una sèrie de coses, però per obtenir més recursos. I els que són empresaris, doncs el que volen és pagar el menys possible als seus treballadors per tenir ells més beneficis, i per tant també a través de la discussió amb els sindicats, de les pressions de les patronals, de les pressions dels partits polítics, dels canvis de llei dels partits que els representen, etc., doncs volen maximitzar la seva part, podríem dir, dels recursos col·lectius. Teneu? Això és el centre del debat. Després pot estar recobert de moltes altres coses i de moltes qüestions concretes i de molts matisos, però sempre trobem això en el centre. Què passa amb això? A vegades hi ha com un pacte, hi ha períodes que hi ha com un pacte. Bueno, entre tots, quan vam sortir del franquisme, aquest país estava tan malament. Posem-nos-hi tots, fem un pacte. I durant molt temps ha funcionat aquest pacte, en el qual els més rics, per dir-ho així, van cedir una part de la riquesa, o com a mínim, quan hi va haver el creixement, quan hi ha el creixement del pastís, perquè hi ha més gent treballant i hi ha més productivitat, doncs de la part del creixement se'n dona un tros més, podríem dir, en els treballadors, que és una mica el que ha passat. Per això van tendir a disminuir les desigualtats. Són períodes en els quals el que en diem la lluita de classes no és visible. Segueix existint, perquè les negociacions entre els treballadors i entre les patronals i tal, i les empreses, hi segueixen sent. Però passa dintre d'unes normes i d'un anar fent normal. Evidentment, cada un té moments que empeny una mica a veure si aconsegueix més. Són els moments de les vagues generals per part dels treballadors, o són els moments doncs, de determinades lleis per part de la patronal, etc. Però això és la tendència mentre hi ha un període de pacte. Arribem a moments en què aquest pacte es trenca. Hi ha períodes històrics que el pacte es trenca. I llavors és quan veiem enfrontar-se els grups. a vegades s'enfronten d'una manera bastant igualada, a vegades s'enfronten d'una manera que un es menja amb un altre, que és el que estem veient ara. I, per tant, podríem dir, és un període en el qual l'existència d'aquests grups reapareix d'una manera molt més visible. Durant tots aquests anys passats, aquests que estem analitzant del 85 al 2006, han estat períodes d'un cert pacte social. De manera que, per això, ha millorat el nivell de vida de tota la població i s'ha anat endavant amb tantes coses, hi ha hagut una transformació. Vosaltres sou joves i no ho heu viscut, però els que hi érem sabem que hi ha hagut una extraordinària transformació en aquest país. Bé, però ha arribat un moment que s'ha trencat aquest pacte. I avui estem veient de nou com cada grup social agafa les seves necessitats i tracta d'empènyer i tracta d'obtenir una part més grossa o com a mínim de que no li prenguin el que ha tingut fins ara. D'acord? Bé, jo el que volia veure era justament quins eren els grups socials que hi havia a la regió metropolitana. I perquè, a més, com us he dit, no solament és que són grups que lluiten per tenir cadascú la seva part, sinó que a sobre, quan aquests grups estan representats per partits polítics, aquests partits polítics tenen propostes diferents segons representin amb uns o els altres, perquè els interessos no són els mateixos. Per tant, tenen propostes diferents. N'hi ha de més conservadors, n'hi ha de més progressistes, n'hi ha de més avançats, etc. No? I jo volia veure com era això, perquè això ens orienta respecte al futur. No ens diu el futur no està mai escrit, però ens orienta respecte a la força relativa. Bé, llavors vam fer un anàlisi, perquè s'ha discutit tant sobre les classes socials, diguéssim, des del pensament de dretes s'ha negat l'existència de classes socials en el passat i en tot aquest període molt més, perquè precisament perquè era un període de benestar, doncs semblava, podríem dir, que ja no hi havia problema de classes. I s'ha substituït el debat sobre classes socials per parlar només de classes mitjanes i pobres, que és el llenguatge que trobareu en els mitjans de comunicació. Què passa? Que si no s'investiga, doncs el que diu la tele sembla que sigui veritat, i el que diuen els diaris. Amb tot passa això. Si jo no investigo en medicina, doncs em crec que, ah, mira, avui han trobat una cosa contra el càncer, magnífic i tal, i no sé res més. Però els investigadors que estan treballant sobre aquell tema van més lluny i intenten veure què hi ha més enllà. I a vegades s'adonen que allò que es difon doncs no és ben bé la veritat, o en tot cas no és el fons de la qüestió. I per això jo volia veure quins eren els grups més importants. Volia veure si la diferència màxima era entre homes i dones, o si era entre immigrants i no immigrants, etc. I vam fer un anàlisi i ens va permetre de veure els grups. Aquest anàlisi el vam fer l'any 90, l'any 95, el 2000 i el 2006. I ens va donar coses molt semblants. Bé, el que ens va donar tenia totes les característiques de ser classes socials. Per tant, el que us explicaré ara és la configuració de les classes socials a la regió metropolitana l'any 2006. És una configuració molt semblant a la configuració de Catalunya. Molt semblant. Varia amb algunes coses molt petites. Segurament si haguéssim pogut fer l'anàlisi de Girona, que es podria fer perquè hi ha les dades, ens trobaríem una cosa bastant semblant a Barcelona, amb alguns matisos, però bastant semblant a Barcelona pel 2006. Què és el que trobem a Barcelona? Doncs mireu, trobem bàsicament tres classes socials, tres grans classes socials, el que en podrem dir una classe alta, que és una classe que és molt difícil de descobrir-la o de trobar-la a través d'enquesta, perquè és tan petita que verdaderament amb una enquesta de tipus representatiu, que té una sèrie de paràmetres de caràcter diguéssim fixats en termes estadístics, doncs pràcticament no l'agafes. Per què? És una classe alta inferior a un 1%. Us dic només les classes i després entrarem a cada una. Després tenim una classe mitjana que més o menys a la regió metropolitana de Barcelona és d'un 41%. en el total de Catalunya d'un 40, si fixeu-vos, ben poca diferència. I després tenim una classe treballadora que a la regió metropolitana és del 59% i en el conjunt de Catalunya del 59,6. És a dir, fixeu-vos, una mica més de classe treballadora al conjunt de Catalunya, però una diferència petita. Em direu, això suma 101? Sí, perquè resulta que estem en les dècimes i aquesta classe alta, al ser tan petita, ens desapareix a la mostra. Ens queda barrejada amb la classe mitjana. Però sabem que hi ha una classe alta diferent de la classe mitjana. Bé, parlem d'aquesta classe alta. Mireu, aquesta classe alta és una classe molt important que en aquest moment s'ha d'estudiar a fons i no és el que hem pogut fer a través de l'enquesta, perquè, com us dic, és tan petita que s'ha d'estudiar per una altra metodologia. Si algú d'aquí té vocació de investigador o investigadora en sociologia, és un tema preciós que us suggereixo, que estudieu la classe alta actual. Per què? Doncs mireu, perquè és una classe alta que ha canviat moltíssim respecte del passat. En el passat s'ha parlat de la burgesia, i la burgesia catalana, que haureu llegit moltes vegades. I la burgesia catalana per qui estava formada? Bueno, depèn de l'època, però bàsicament ha estat formada per empresaris, grans empresaris, que han estat els empresaris del tèxtil, els empresaris de la metal·lúrgia, en alguns casos, els empresaris de la construcció, i que es definien per ser els propietaris de les empreses. Jo no sé, les empreses de Girona no les conec, però a Barcelona doncs, hi havia Can Girona, o hi havia els Güell, o hi havia tota una sèrie de famílies que abans doncs, tothom les coneixia, tenien la casa al Passeig de Gràcia i tenien càrrecs, etc. I tothom sabia que la família aquella i l'altra, o els Budó, que encara hi són, que són els de l'avantguàrdia, o d'altres. Segurament que a Girona també existien. I aquests hi són, hi són. Bé, aquest és el model de burgesia, que alguns encara hi són, però que està quedant ja arraconat, passat de moda, que pertany a una època que ja no és ben bé l'actual. Per tant, que s'anirà acabant aquesta burgesia. No desapareix, algun d'aquests entren a la nova burgesia, però no tots. Com és la nova burgesia? Doncs mireu, ja no és ni catalana, ni espanyola, ni europea. És una classe social que jo en dic, seguint la terminologia nord-americana, classe corporativa. És el nom que s'utilitza als Estats Units per parlar d'aquest grup. Classe corporativa. I com és aquesta classe corporativa? Doncs aquesta classe corporativa està formada per persones que no es defineixen per ser els amos de les empreses, sinó per ser els gerents, per ser els dels consells d'administració, per ser els grans, podríem dir, representants, però que no vol dir que ells siguin aquella empresa. Els trobes un dia en una empresa i al cap d'un temps en una altra empresa. Imaginem, el Rato, que tothom l'ha sentit parlar del Rato, no? Doncs bé, el Rato és un senyor que va ser ministre amb un govern espanyol del Rodrigo Rato, segur que us sona. No us sona? Una mica, no? Bé, doncs una època va ser ministre amb Aznar, va ser amb el govern Aznar, Espanya. Després va tenir un càrrec molt important, financer, al món, i després va tornar a Espanya i va ser el gerent o el president de Bankia. Això sí que us sona, Bankia, perquè tothom pagarà el deute que aquest senyor va deixar a Bankia, tothom, de manera que us l'aprendreu aquest nom. Bé, doncs Bankia resulta que és el banc que va dirigir durant una època el senyor Rato, ara ja no hi és. Quan es va trobar un forat massa gros, doncs el vam haver de treure, però bueno. És igual, tindrà un altre lloc. Es parlava d'ell per si tornava al Ministeri d'Economia, etc, etc. Aquest senyor ja no és com els que tenien l'empresa i eren de tota la vida els fabricants de teixits o els fabricants de... No, és un senyor que un dia està aquí, un altre està allà, un altre està allà. Que no és especialment espanyol, és espanyol, però un altre dia pot defensar els interessos d'una empresa llatinoamericana o d'una empresa nord-americana o d'una empresa X. Aquest és el nou model. Un model de gestors, de grans empresaris, però no propietaris. Vol dir que no tenen diners? Sí que en tenen, de diners en tenen molts. Per exemple, en la majoria de casos, ara no me'n recordo el rato els diners que li van donar, com que era un escàndol, potser no es va saber. Sí, es va saber, però no estava clar si els cobrava o no. Però en molts casos, quan aquests senyors els treuen d'una empresa, doncs els donen una indemnització de diversos milions d'euros i una pensió, perquè pobres, què han de fer si no tenen ja l'empresa? Doncs llavors se'n van a casa amb una pensió. A part de que poden tenir accions de l'empresa on han estat, etc. És a dir, acumulen capital, molt, molt, però no en forma de la propietat d'una empresa. Moltes vegades van al banc, als bancs, són els grans financers, juguen a la borsa. Teneu el sistema? Però és clar, això ja no és ni català ni espanyol, perquè si jugues a la borsa, inverteixes en una companyia doncs que està a Filipines, bueno, el que passi a Filipines t'importa poc, l'únic que t'interessa és veure si aquelles accions van endavant o no hi van. Teneu? Llavors, què passa amb això? Hi ha una diferència molt gran amb l'antiga burgesia. L'antiga burgesia doncs era de Girona, o era de Barcelona, i era de Catalunya, i els seus mercats estaven aquí, la seva clientela estava aquí, els seus treballadors estaven aquí, les seves matèries primeres també. El seu govern l'havia de defensar a través de polítiques arancelàries, a través de tota una sèrie de pactes amb altres governs, perquè no li prenguessin els mercats, per no haver de baixar massa els preus. Per tant, li interessava fer una política de millora del país i de benestar. És clar que escanyava tot el que podia els seus treballadors, perquè volia acumular al màxim els... Però no els podia portar fins a morir, perquè necessitava treballadors, i no podia ser excessivament depredadora amb el seu país, perquè necessitava que el seu país tingués un lloc al món de força, de poder. Aquesta nova burgesia no. Aquesta nova burgesia, com que no és d'enlloc, li és igual. Que cal que invertir en unes dolls d'aigua que estan en un país d'Amèrica Llatina i que resulta que se sap que si es pren l'aigua d'allà hi haurà moltes tribus que moriran. Com que ni van a Amèrica Llatina, ni els coneixen, ni els han vist, ni saben on és, escolta, els mercats són els mercats. Això està al mercat, jo ho puc comprar si veig que he de guanyar diners. Enteneu? Aquesta és la situació. És a dir, és una burgesia que és molt depredadora, perquè és molt irresponsable, perquè no té unes condicions d'arrelament com tenia l'anterior. I està jugant amb uns nivells que té més força que els governs. Abans, poc o molt, estaven subjectes als governs. Ara cada vegada veiem més que aquesta burgesia està per damunt dels governs i el que està fent és obligar els governs a fer el que volen i fins i tot canviar els governs si resulta que no són prou dòcils en les seves voluntats. Enteneu? I així s'ha aconseguit que la Unió Europea s'hagi convertit en una unió només del capital, que l'únic que li interessa són els mercats i la lliure circulació dels diners, però no la lliure circulació de les persones, per exemple, de les que estan a fora de la Unió Europea, i així s'ha aconseguit que els bancs doncs, funcionin com funcionen, i així s'ha aconseguit que tothom posi diners públics perquè els bancs no s'ensorrin, quan en canvi, quan la gent perd la casa, resulta que no diem res, etc. No segueixo per aquí perquè ja ho veieu cada dia en els diaris. Però això és una nova classe social, que en general, fixeu-vos que ningú en diu res, perquè abans el senyor de Can Girona el coneixíem, i el Godó el coneixíem, i tothom podia anar allà i dir, escolta, és aquest el que ens està robant. Hi va haver una època a Barcelona que es mataven entre els senyors i els obrers. Hi havia el sindicat lliure i el sindicat únic que anaven, doncs, tenien pistolers i anaven liquidant i coses així. Ara no, perquè ara si heu de dir el nom d'aquests senyors, bueno, ja us he dit el rato, perquè aquest, diguéssim, bueno, ha quedat ja, però la majoria dels altres no sabem qui són, no els coneixem, no sabem on viuen, no sabem com és casa seva, i a més és igual, un dia viuen aquí, l'altre dia viuen allà. Generalment és gent que viu als avions i als grans hotels, i viu en anglès. Algunes coses comuns hi ha, és l'anglès, però van néixer aquí, allà o allà o allà, però això ja no té massa res a veure, enteneu? Aquesta és la nova classe dirigent que tenim, és la nova classe alta. Llavors, aquesta classe alta tan depredadora perjudica molt els altres grups socials. Què trobàvem el 2006? Que encara tot això s'havia manifestat poc, encara que ja hi era. Quines altres classes trobàvem? Bé, doncs us he dit, tenim un 40%, aproximadament un 41% a Barcelona, classe mitjana. Qui hi ha dintre aquesta classe mitjana? Mireu, dintre aquesta classe mitjana és molt interessant perquè hi ha diferents grups. Hi ha un grup que és el dels empresaris amb assalariats, que en la regió metropolitana és només un 4,4% de la població, en el conjunt de Catalunya un 5%, de manera que, diguéssim, hi ha una major concentració d'empresaris fora de Catalunya, perquè són, fora de Barcelona, a Barcelona també n'hi ha, però una mica menys, perquè no són els grans empresaris. Els grans empresaris són aquests que ja han anat passant les seves empreses a la borsa o al gran capital. Els mitjans i petits, que no vol dir que siguin empreses totes petites, poden ser empreses importants amb bastants treballadors, doncs són aquests que formen aquesta franja. Mitjans i petits, sobretot. Bé, aquest grup té unes característiques molt curioses. Per exemple, és el grup que té més fills. Tampoc no en tenen gaires, perquè ha baixat la natalitat a tots els grups socials. Però és el grup que encara manté una natalitat una mica més alta. Jo tinc la impressió que és per una raó, perquè és el grup que encara funciona sobre l'herència. És a dir, les posicions socials es reprodueixen de pares a fills perquè hereden l'empresa. I quan tu t'esforces per pujar una empresa, què vols? Tenir algú aquí i deixar-la, que sigui, si pot ser, algú de la teva família, un fill o una filla, no? I per tant, tenen una mica més de natalitat que els altres grups socials. Són els que viuen en cases més grans. Són els que viuen més a fora de la ciutat, amb urbanitzacions, sobretot aquestes urbanitzacions amb jardinets, amb piscina, amb mansions més o menys grans i boniques, o dintre Barcelona són els que viuen sobretot a, no sé si coneixeu Barcelona, Sarrià-Pedralbes, que és com la zona, podríem dir, de més diners, i després l'Eixample, el centre de l'Eixample i les Corts, sobretot aquesta franja de Barcelona. No són el grup més culte, és molt curiós, no són el grup més culte, de seguida us parlaré del grup més culte, però són el grup que té més propietats, tenen empreses, tenen cases, tenen segones residències, tenen en aquests anys curiosament va passar una cosa. En comptes de reinvertir en les empreses, van comprar pisos, perquè tothom tenia la impressió que la manera més ràpida de fer diners era comprant pisos. També ho van fer els treballadors, de seguida us explicaré això, però amb una proporció més petita. Aquests, van, en comptes de seguir invertint a l'empresa, a vegades van descapitalitzar l'empresa, i d'aquí ara els hi ha vingut el problema, perquè resulta que quan els bancs han deixat de donar diners, doncs no tenien líquid. Perquè en comptes de reinvertir en l'empresa, van preferir comprar pisos i especular amb els pisos, pensant, el venc d'aquí 2 anys i ja haurà augmentat el preu i guanyaré més que treballant en l'empresa. No? Bueno, aquest és el grup. És un grup també que té una altra característica. És el que més participa dels que més. Participa a la mida social, no és el que més llegeix, però sí el que llegeix més diaris, perquè l'interès està informat, el que s'associa més i el que vota més. Perquè aquest grup, aquesta classe social i aquesta fracció dintre la classe, que és com en diem, doncs és un grup amb interessos molt forts i vol, podríem dir, tenir espais on discutir el que li convé, pressionar els governs, tenir un paper en la vida pública, fer sentir la seva veu. Teneu? Bé, no tinc temps d'explicar-vos gaire els detalls, només us explicaré així per sobre les característiques de les classes. Tenim un altre grup molt important dintre la classe mitjana, numèricament molt més ample, un 30%, és moltíssim. És el que jo en dic la classe professional. Dintre la classe professional també trobem dos grups, la trobem partida, la classe professional. Els adults joves i grans i els joves joves. Els adults joves i grans són els que treballen. Perquè qui són aquests? Bé, aquests són les persones que tenen uns nivells d'ingressos relativament alts, no tan alts com els empresaris, però relativament alts. Però no els tenen per la propietat de les empreses, pel negoci. Els tenen perquè tenen un nivell alt d'estudis. I com que tenen un nivell alt d'estudis, són els que fan de tècnics, els que fan de professors, els que fan les professions liberals, tot aquest grup de gent, podríem dir, també els mestres, entren aquí, que estan relativament ben situats perquè pel seu nivell d'estudis han accedit a nivells professionals relativament ben pagats en comparació amb els altres. Enteneu? Aquest és un grup interessantíssim, perquè políticament no sabem per on es decantarà, probablement es dividirà, però ja ho veurem. A vegades està en plan conservador, perquè a vegades la societat aquesta li permet d'expandir-se i de tenir una posició bona, però quan això no passa, llavors pot ser que sigui un grup contestatari, progressista, etc., que és el que va passar en l'etapa franquista. Llavors, aquest grup és un grup bastant nou dintre la societat, és propi de les societats actuals, és un grup amb molta representació pública, és molt interessant perquè és el grup que ha ocupat bàsicament les administracions públiques. 30% d'aquest grup treballen a les administracions públiques, als ajuntaments, a la Generalitat, a les universitats, als jutjats. Podríem dir, és el grup que més està i més s'expressa en el món públic. I passa una altra cosa, així com el grup dels empresaris treballa i pot fer coses amb el seu capital privat, aquest grup ha disposat del diner públic. No n'ha disposat individualment. A vegades ho ha intentat, i d'aquí que tinguem tants problemes de corrupció. Però, de fet, és el que doncs, ha decidit on es faria una plaça, on es faria un conservatori, on es faria una escola, on es faria un hospital, si s'invertiria en una carretera o en un hospital, etc. Perquè és el grup que, pel seu nivell educatiu, ha estat al front de tot el món públic. Enteneu? Bé, aquest grup és un grup molt curiós, és el més, podríem dir, modern en termes de que és el que té més aparells de tots, és el que primer va entrar a internet, va tenir ordinadors, no té moltes propietats, té la propietat dels seus habitatges i té també, com tots els altres, pisos per especular, que ha comprat aquests anys. Però, diguéssim, el seu no és la propietat, el seu és a través de fer coses a un nivell alt en termes d'experts, de tècnics. És un grup amb molt pocs fills, on les dones treballen. Les dones treballen a un nivell alt, generalment. Les dones dels empresaris, en molts casos, no treballen, o si treballen, moltes vegades treballen amb els negocis dels seus marits. En canvi, en el món professional, hi ha moltes dones que treballen, que també tenen un nivell alt, d'aquí ve baixíssima natalitat, i molta gent que viu sola. Perquè la feina és molt important, podríem dir. Però fixeu-vos, tenen pocs fills, perquè aquí ja no s'hereda. Si jo sóc alcalde de Girona, doncs això no podrà heredar el meu fill o la meva filla. És meu, però després de mi s'acaba al cap d'uns anys i puc tenir un altre càrrec, però en tot cas no està clar que es pugui heredar. No es pot heredar, podríem dir. És cert que hi ha certa tendència, però no es pot heredar, podríem dir, no? Per tant, fixeu-vos que no els interessa tant tenir fills i descendència, perquè la seva vida és més ells mateixos. Aquest és el grup que més ha viatjat, que més ha llegit, que té més nivell universitari, amb l'excepció dels seus fills i filles, que és aquest altre 10%. Aquest altre 10% són els fills i filles d'aquest grup. I tenen edats entre 16, que és quan comencem l'enquesta, i 41 o 42 anys. Hi ha alguns aquí. La majoria ja no estan en aquest grup en aquesta edat. Què passa amb aquest grup? Són els fills i filles. Tenen el nivell més alt de tots, gairebé un 80% han passat per la universitat i tenen títol universitari. És el grup més massivament nascut a Catalunya, que més té internet i accés als mitjans a tots els mitjans tecnològics, que viu bé perquè viu a casa els seus pares. Tot aquest grup viu a casa els pares. No estan casats, les noies tampoc, no estan casades, no tenen fills, i podríem dir serien els hereus naturals de la classe professional actual, però s'han trobat amb un problema greu a l'hora d'entrar al mercat de treball. A l'hora d'entrar al mercat de treball resulta que hi han entrat ja amb salaris devaluats, amb posicions devaluades. L'any 2006 d'aquest grup ja només hi havia un 50% que tingués feina. Molts estaven estudiant i no buscaven feina encara, perquè estem parlant d'un grup que comença als 16 anys. Als 16 anys és molt difícil que algú treballi, sobretot els fills d'aquest grup. Llavors, per tant, molts no buscaven feina, però de tota manera ja n'hi havia molts que sí que la buscaven i no la trobaven, i és el grup que té salaris més baixos dintre de les empreses, que té més precarietat, que ha estat a l'atur diverses vegades i sobretot que té contractes temporals que contínuament han de canviar. Teneu? Per tant, és un grup que va entrar estupendament a la vida, que va tenir de tot, que va poder estudiar, que ha viatjat moltíssim. Aquest és el que més de tots viatja, va per tot arreu, perquè doncs els pares estan relativament bé, podríem dir, però a l'hora de la veritat es troba que a l'hora d'entrar en el mercat de treball, ja el 2006, ara és obvi i clar i per tothom, però en aquell moment ja tenia un problema, que no trobava feina. No trobava feina o trobava feines mal pagades, molt per sota de les seves capacitats. Bé, tenim un altre grup encara en la classe mitjana, que és un grup petit també, que és el dels empresaris sense assalariats i autònoms. És un grup que només és de 5,9 a la regió metropolitana, de 6,8 en el conjunt de Catalunya. És a dir, persones que tenen un talleret o una empreseta, que treballen pel seu compte, generalment sols, o una botiga, treballen sols o amb algú de la família, però que no tenen gaires empleats. Aquest grup està caient en l'escala social. Ja caia el 2006 i ara cau encara més. Les seves condicions econòmiques les trobem ja molt a la vora de la classe treballadora. Però jo crec que el 2006 encara formaven part de la classe mitjana per mentalitat, per formes de vida, intentaven, no se sentien treballadors, perquè com que treballen pel seu compte no se senten treballadors, se senten amos. Però, com us dic, és curiós que és el grup, per exemple, que més vota Esquerra Republicana. No us parlo del vot perquè no tenim temps, però hi ha coses molt curioses en el vot. Bé, anem a la classe treballadora. La classe treballadora que trobem és 59%, el conjunt de Catalunya 59,6, i està dividida en tres grans fragments. Els veureu de seguida molt clars. Una és la classe treballadora gran, és el grup més nombrós, 26% de tota la població. Qui és aquest grup? Bàsicament els immigrants que van venir després de la Guerra Civil, que ara ja estan jubilats, que tenen nivells d'educació baixíssims, perquè doncs, molts eren analfabets en aquella època, no van poder ser escolaritzats, o com a molts saben llegir, però poc més. Amb un gran percentatge no parlen català, l'entenen però no el parlen, o diuen que el parlen però no és habitual que el parlin. Hi ha un gran nombre de dones en aquest grup, perquè a mesura que anem avançant l'edat, doncs els homes van morint més de pressa i llavors queden les dones. Per tant, moltes dones, molta gent sola, o bé sols, o bé vivint en parella, quan encara, podríem dir, la parella aguanta. Aquest és el grup més pobre, amb diners, de tota la societat metropolitana. Són els que reben menys diners, en reben menys que els immigrants, el 2006. Ara potser ho trobaríem diferent, però el 2006 rebien menys que els immigrants. Per què? Perquè són els que viuen de pensions. I viuen d'unes pensions, que en molts casos són les pensions de viduïtat, per tant trobem pensions de 400, de 500, de 600 euros, amb els quals doncs, han de viure. És el grup que té menys cotxes, només un 50% diu que té cotxe, i en molts casos encara és si viuen amb algú més jove, que és el que té cotxe. No tenen mòbils, o molt pocs tenen mòbils, no tenen ordinadors, no tenen internet, no tenen rentaplats, no tenen, tenen tele, això sí, tenen tele i tenen rentadora. Perquè els seus lleures, curiosament, és passejar i veure la tele. Que ho vaig trobar molt curiós, perquè és allò, quan ja ets gran i no tens diners, què fas? Mires el que passa a la tele i vius de les històries de la tele, o passeges i llavors no et pots comprar gaires coses, però mires els aparadors. Perquè és el que pots fer. No tens diners per anar comprant roba, o anar comprant mobles, o anar comprant estris, o... No. És com espectadors. Ara, sabeu una cosa curiosa? Aquest grup és també el més religiós. Entre els joves la religió baixa moltíssim. És el més religiós. Amb l'excepció dels immigrants, que ho són molt més. Però sabeu una cosa? Aquest grup, que objectivament és dels que viu pitjor, perquè té menys diners, no és el més descontent. Al revés, està bastant content. Per què? Perquè venia de viure tan malament, va haver d'immigrar, en molts casos, ells, o quan eren petits, els seus pares, doncs van haver de venir dels pobles d'Extremadura, dels pobles d'Andalusia, on quasi no hi havia menjar, on era la misèria. Bueno, i després van passar aquí per les barraques i van passar per moltes, moltes males situacions. I ara tenen un piset, tenen un barri que està prou bé, tenen locals on anar, tenien l'any 2006 una bona sanitat gratuïta. Per tant, com us deia, la trajectòria és una trajectòria que va millor. Sempre penseu una cosa, que vosaltres com a treballadors socials us trobareu veient gent amb problemes, la gent és més optimista o menys optimista segons si la seva trajectòria va amunt o va avall. Us podeu trobar gent molt pobra que si la seva trajectòria va a una mica millor, és optimista. I gent molt rica que si la seva trajectòria va una mica pitjor, és pessimista. Això és molt important. No és que siguin optimistes els rics i pessimistes els pobres, no. Depèn més de la trajectòria que no pas de la situació real. Jo estant a l'Ajuntament de Barcelona, doncs he conegut gent que tenia molt poder, com l'alcalde, o gent que es movia per l'Ajuntament, i que es guanyava bé la vida, i que en canvi estaven de molt mal humor sempre, perquè tenien molts problemes, estaven atabalats i les coses no anaven bé i les coses no anaven bé, i sobretot sempre hi havia algú que tenia més poder que ells, i això fa patir molt, En canvi, doncs, aquests jubilats que venien de tan malament han anat millorant, i el 2006 trobaven que les coses anaven raonablement bé. Teneu? Bueno, quines altres fraccions trobem a la classe treballadora? La classe treballadora jove i adulta que està treballant és una classe treballadora que té uns salaris per sota de la classe mitjana, però que participa molt el 2006 del model de classe mitjana. Té un pis en propietat en molts casos, en molts altres casos ha comprat fins un 30%, tenen cases o pisos que no, on no viuen, que no és casa seva, sinó que les han comprat per poder guanyar diners, que és moltíssim. És tota la gent que s'ha ensorrat ara, esclar, el no poder pagar les hipoteques. És un grup que té molt poca consciència de classe, participa molt poc als partits polítics, participa molt poc en els sindicats. És d'una època que hi ha això de la política, que ho facin els polítics i a nosaltres no ens interessa. Per tant, poquíssima consciència de classe. És un grup amb una composant forta de nascuts fora, encara, fora de Catalunya, i amb una composant forta de llengua castellana, perquè és la llengua, generalment, tots, molts diuen que són bilingües, que parlen català i castellà, però amb la família dels pares parlen castellà, perquè la llengua familiar que han viscut en encara la llengua castellana. Però en molts aspectes participen, podríem dir, de la vida, i és de la vida de la classe mitjana, i són els que quan se'ls pregunta tu a quina classe pertany, ja et diuen a la classe mitjana, que fa que el tema de les classes mitjanes, doncs tothom les classes... Ara s'empobreixen les classes mitjanes, escolta, no, s'empobreix sobretot la classe treballadora. Les dades que ens donava l'altre dia, les primeres dades de la nova enquesta metropolitana, demostren que qui s'empobreix realment és la classe treballadora, i la classe mitjana aguanta bastant bé. Però com que figura que tots som de classe mitjana, doncs a tots ens ha tocat el rebre, doncs ja està bé. Ja sembla que ja no cal fer res més. Últim grup de la classe treballadora, els immigrants. Els immigrants, que no vol dir tots els immigrants. Tenim immigrants que són argentins dentistes que guanyen molts diners. Aquests estan a la classe mitjana, no estan entre els immigrants i a la classe treballadora. Els immigrants, 8%, que trobàvem aquí, són els immigrants que arriben amb unes condicions molt dolentes, que moltes vegades no parlen la llengua, que tenen moltes dificultats de tot tipus. Algunes coses curioses. Són els que viuen en pisos amb més gent i són els que paguen més d'habitatge. En aquests casos, molts de lloguer i d'altres hipoteques. Són els que paguen més quantitat de diners per l'habitatge. Reben molt pocs diners, una mica més que els jubilats, però molt pocs diners. Estan en situació de gran precarietat, contractes que s'acaben, etc. No tenen un nivell d'estudis baix, tenen un nivell d'estudis inferior al de la gent autòctona jove, però superior al conjunt de la societat metropolitana, perquè en venen que han estudiat i que els seus països haurien fet un altre tipus de feina, però que aquí es troben fent feines de serveis, de baix de tot, de cambrers o del que sigui. Aneu? Són molt religiosos, i no voten, només hi ha un 4% en aquell moment que voti, i són bastant conservadors políticament. Així és com el conjunt de la societat metropolitana es defineix com de centre-esquerra, aquests es defineixen com de centre-dreta, són més conservadors. Bé, fins aquí us he fet una mica el panorama de com era el 2006. Ara què ens podem trobar? No us parlaré d'ara perquè no tinc les dades, però alguns d'aquests grups han anat cap avall, altres cap amunt, altres es dividiran. Què estem veient políticament amb els resultats de les eleccions? La fragmentació. La fragmentació. Hi ha grups molt diversos i tenen interessos diversos i no troben ningú que els representi ben bé, alguns sí, però altres no, i van sorgint grups nous, que és com una mica, bueno, la societat, eh? Abans us deia, hi ha èpoques més tranquil·les, que hi ha com un pacte i tot es va fent, i èpoques de conflicte, i ara estem en una època de conflicte que s'està ensorrant el pacte anterior, que tenim una pressió exterior d'aquesta nova classe corporativa, i que llavors aquí dintre, doncs, tot està, podríem dir, trencant-se i remodelant-se, i no sabem gaire bé encara com ens en sortirem, eh? I aquesta és la situació actual. Però penso que el fet d'haver pogut parlar del que passava el 2006 ens dona pistes per entendre una mica la composició actual de la societat metropolitana i, en definitiva, també de la societat catalana.
Gràcies.
Moltes gràcies, Marina, per aquesta explicació detallada, que això, tota aquesta qüestió explicada tècnicament, ni els millors sociòlegs ho acaben païnt i digerint, perquè us asseguro que aquest retrat que fa de miques, de miquetes, de les subclasses, eh, i explicat amb qüestions tan tangibles, jo, a mesura que anava explicant aquesta història a la Marina, em anava col·locant jo mateix a l'estructura social i tota la gent que tinc al meu voltant, eh, amb el drama que gairebé tots estem allà mateix, per dir-ho ràpidament, però sí, sí. En fi, fixeu-vos com aquests exemples, tan quotidians, permeten fer una cosa, diríem, que és tan complicada com col·locar, aquest és un dels reptes de la sociologia, la gent en el conjunt de l'estructura social. Aprofitant que tenim la Marina aquí i aprofitant que són uns alumnes extraordinaris, excel·lents, que el cap els hi vull permanentment i que segur que tenen un munt de preguntes, si us sembla, obrim un petit torn per demanar, sense tallar-se de res, ho dic perquè igual hi ha coses que no heu entès o dubtes que teniu, i que li puguem demanar a la Marina tant del que ha explicat com del que no ha explicat, però que en principi es pot preguntar a una sociòloga amb un llarg recorregut. Qui s'atreveix? Així es va bé, molt bé.
Mira, no és que la tendència sigui la mateixa, però veiem una mica les forces que estan en joc, la força numèrica i la força també institucional, eh? I això ens pot ajudar a entendre una mica per on anirà la política. En quin sentit? No us explicar gaires coses de política, perquè aquí hi ha moltes coses i amb una horeta doncs tampoc pots explicar-ho tot, eh? Però, per exemple, és molt clar que la reivindicació nacionalista és sobretot una reivindicació que sorgeix en la classe mitjana, i dintre la classe mitjana en la classe professional. Per què? Perquè aquesta classe professional és justament la que ocupa les institucions, i és la que, per tant, està en pugna amb Madrid directament. Perquè si ens prenen la competència educativa, imaginem, doncs tota la gent que està treballant, no a les escoles, que això seria igual, sinó amb l'organització de les escoles, amb tot això, fora. O si els de Madrid diuen, ara heu de canviar l'escola, són aquests els que, de cop i volta, la seva opinió ja no compta i s'han de doblegar, entens? Per tant, són els que més directament estan amb aquestes. És a dir, les contraposicions nacionalistes, en general, corresponen, sobretot, a l'enfrontament de classes altes i mitjanes. I una altra cosa és que després aconsegueixi que el poble segueixi, i que s'ho faci seu. Però els interessos bàsics és entre els que manen aquí i els que manen aquí, i a veure com ens repartim aquest manar, enteneu? Per tant, aquesta reivindicació és sobretot una reivindicació a Catalunya de la classe mitjana, que per una sèrie de raons està acabant, i no sabem fins a on, encara no ho sabem ben bé, també entre la classe treballadora, però que té més dificultats d'acabar a la classe treballadora. Bé, aquestes coses les pot saber precisament veient aquests grups, i veient si aquests grups van més endavant o es restringeixen. Si, per exemple, en un cert moment resulta que, com pot passar molt bé amb el que està passant ara, pugen les taxes universitàries, s'espatlla l'escola pública i hi ha una cosa, no us he parlat de l'educació, però és importantíssima, no?, el que ha passat aquests anys. Bueno, han anat arribant cada vegada gent a la universitat que venien de classes socials més baixes, classes, o sigui, a la classe treballadora abans no hi enviava ningú a la universitat pràcticament, o poquíssims, eh? Ara hi ha una gran quantitat de gent que ha anat arribant amb una proporció inferior a la classe alta i mitjana, però hi arriba. Només si pugen ja les matrícules i s'espatllen les escoles, d'aquí uns anys aquesta gent no hi arribarà. Per tant, llavors ens trobarem que dintre d'aquesta classe professional hi haurà sobretot gent que ve de la burgesia, que procedeix de la burgesia o procedeix ja de classe professional. Tindrà unes idees diferents que quan és gent que puja de baix. Teneu? O sigui, totes aquestes coses és com si, mireu, la societat és com si fos un cos humà, que resulta que parlem del conjunt, però després doncs, depèn de com està el fetge i depèn de com estan els ossos i depèn de com està el teixit adipós i de com depèn de com està el cervell. I si coneixem cada part, podem entendre el funcionament del conjunt, perquè si hi ha una part que no va, repercutirà damunt de l'altra. Doncs la societat és el mateix, és també com un organisme viu, eh? Que hi ha uns que treballen i uns altres que manen i uns altres que estudien, i entre tot doncs, hi ha equilibris que a vegades es mantenen i a vegades es desfan. És en aquesta línia que us deia que entendre bé la posició de les classes socials, veure per exemple a qui està colpejant més la crisi, a qui està perjudicant més, està perjudicant sobretot en aquest moment els immigrants. Els immigrants han hagut de marxar, molts d'ells, o estan en posicions absolutament escanyades, eh? Per tant, ens trobem que aquest grup, que en un cert moment va semblar que era un element important, que va influenciar la política amb tot el tema de la gent que no volia immigrants, o tot aquest grup està no desapareixent, però aquest problema ha quedat molt aparcat, perquè numèricament ha anat a menys, quan semblava que creixeria. Eh? Com això moltes coses. Què passa amb les dones? Les dones han fet una evolució molt de pujada en aquests anys, però és que ara hem iniciat ja la posició de baixada amb la crisi, eh? Perquè inicialment no, perquè resultava que per primera vegada l'atur masculí era superior al femení fa 2 anys, perquè sobretot havien sigut les feines de tipus industrial i de la construcció, que són molt masculinitzades, però això s'ha anat recomposant i ara ens trobem que són les dones les que tornen a estar en treballs a mig temps, a l'atur, etc, etc. El qual vol dir que la força de les dones per anar guanyant espais es reduirà, perquè quan tu estàs preocupada per saber demà com menjaràs o com pagaràs el lloguer, doncs difícilment tens ànims per anar a reclamar altres coses. És aquesta la, diguéssim, és entendre la naturalesa i les característiques dels diferents teixits socials el que et permet d'alguna manera fer hipòtesis sobre el futur.
Més qüestions?
Por todo. O sea, sí, curiosamente yo no había imaginado que me encontrara con esto. Pero mira, si tú comparas, ¿qué pasa? Por ejemplo, la clase trabajadora vieja, jubilada, ya tiene en gran parte pagado la casa, ¿no? Por lo tanto, cobra muy poquito dinero, pero no tiene que pagar la casa porque en muchos casos son pisos de propiedad o con alquileres muy antiguos, muy bajos, ¿no? O las otras clases sociales en una parte muy elevada tienen la casa pagada o tienen incluso más casas, etcétera, ¿eh? Y alquileres que vienen de más antiguo también. En cambio, los inmigrantes pues son los que acaban de llegar, por lo tanto siempre es los alquileres más caros, ¿eh? o durante mucho tiempo también, si es que compraban un piso, los pisos más caros, porque ha ido subiendo durante mucho tiempo, ahora no, pero hasta el 2006 seguía subiendo. Por lo tanto, se encuentran y además, claro, les hacen pagar más, porque en realidad, como ellos conocen poco el mercado, pues resulta que a lo mejor les piden por un piso más dinero de lo que en ese barrio se suele pedir. Pero como ellos van un poco como, bueno, pero en fin, aún gracias que nos acepten, porque hay gente que tiene prejuicios, que no quiere inmigrantes, que considera que no, porque hacen ruido o lo que sea, pues entonces van un poco, digamos, con poca capacidad de negociación. Y esto se traduce en que a la hora de la verdad, este grupo social, que es de los que menos dinero recibe, o recibía en ese momento, en cambio es el que comparativamente acaba pagando más por la vivienda.
Una altra qüestió.
Bueno, mira, això és un tema interessant que podríem parlar molt i que no l'hi he agafat perquè no donava temps de tot. En aquest període no hi ha hagut una correspondència molt clara entre classe social i partits, perquè hi ha molts elements aquí que juguen. I en el cas de Catalunya, la qüestió catalana, podríem dir, la qüestió nacional, és una qüestió que distorsiona bastant, que juga junt amb els temes de classes, però que en certa manera distorsiona bastant. Per quina raó? Doncs perquè, bueno, des del punt de vista de l'espectre polític podem pensar que Convergència i Unió són partits de centre-dreta, però que en canvi són votats també per parts de la classe treballadora precisament per l'aspecte nacional. La classe treballadora nascuda a Catalunya i podríem dir amb més herència catalana, doncs hi ha una fracció que vota Convergència i Unió per raons de nacionalisme, no per raons de classe. Teniu? Llavors, com això, doncs passa una mica amb tot. La classe treballadora aquests anys ha prosperat fins al 2006 en molts aspectes, tenint això, un pis de propietat, cosa que els pares d'ells no havien pogut ni somiar, un cotxe, anant de vacances, tot, tenint fins i tot fills a la universitat en alguns casos. Llavors això, sempre hi ha la tendència de la gent en què si té una posició ascendent a identificar-se amb els que estan més amunt, allà on vol arribar, entens? I a fer-se més conservadors, perquè el que volen és que estem pujant, doncs que això segueixi i es consolidi. Llavors aquesta classe treballadora ha sigut una classe treballadora jove, que no ha tingut etapes de lluita, que no ha tingut, és a dir, les èpoques de la transició, tot això ja no les ha viscut. No, els partits, com que hi havia una mena de pacte, doncs han jugat una mica al joc i no han sigut beligerants, per tant no hi ha hagut una creació d'una idea de classe, contra classe i tot això, sinó que bueno, la gent, doncs, ha pensat la política la fan els partits, no? Llavors, en aquest sentit s'ha anat desplaçant el vot no cap a la dreta. La mitjana de la regió metropolitana ens dona centre-esquerra. Penseu, per exemple, en aquestes eleccions últimes el PSC ha baixat molt de vots, però el PSC ha sigut un partit guanyador en moltes de les eleccions quan es votava el Parlament espanyol. I en el cas de Catalunya no ha sigut mai el partit guanyador per les eleccions a la Generalitat, però ha sigut un partit que ha tingut quotes molt altes de poder, també tenint en compte més que la dreta a l'esquerra ha estat sempre dividida entre diversos partits, amb el qual s'han repartit, doncs, podríem dir, però que eren gairebé majoritaris, perquè si pensem en els dos tripartits, doncs la suma de vots evidentment feia que eren majoritaris. Tant la posició que predomina i que ha predominat durant tots aquests anys a Catalunya i a la regió metropolitana és centre-esquerra, amb desplaçaments. El grup dels immigrants vells, no, dels classe treballadora d'illa, immigrants però espanyols, aquest ha estat un grup molt fidel al PSC. És un grup que encara vota el Felipe, per dir-ho d'alguna manera. Vosaltres ja no us en recordeu del Felipe, però el Felipe l'any 82, doncs, fa 30 anys, va despertar passions. Llavors va ser el seu líder, no? I encara, doncs, és com si encara el votessin amb ell, podríem dir. I ha sigut un grup molt constant en el seu vot. Què passa? Que cada dia que passa se'n van morint. I els que hi van entrant ja no són això.
I els fills d'aquests, se sap que voten?
Bueno, els fills d'aquests, que són en gran part aquest grup de classe treballadora jove, es reparteix molt més. Hi ha un sector que ha seguit votant PSC, hi ha un sector que vota PP, petit. El que més vota PP són els empresaris. Els que més voten PP són els empresaris. Però hi ha un sector petit de classe treballadora que també vota això, i que va PP, i després hi ha un sector que va Convergència, per qüestions de catalanisme. I el sector d'Iniciativa, però Iniciativa és un partit que s'ha mantingut molt, sí, molt igual tots aquests anys, entre 10 i 13, em sembla que ha tret ara, s'ha mantingut molt igual, i que a més, on té més vots no és en la classe treballadora, és entre els professionals. Perquè és un partit com d'idees més elaborades, més avançades, el tema verd, etc. Això és més de professionals, com ells mateixos diuen, són més verds que rojos ara. I llavors, doncs, podríem dir, aquest sector de classe treballadora vella, que encara és roig, d'alguna manera, no s'hi sent tan representat.
Alguna qüestió? Jo en volia fer una, i amb això, si us sembla, acabem, perquè ja sé que tibem una mica massa del temps, però val la pena aprofitar-ho. I és el següent, amb la situació actual que hi ha, Marina, de crisi econòmica, però podríem parlar de moltes altres crisis, ja sé que no és el paper dels sociòlegs, però ni que sigui pels teus anys d'experiència, què et sembla que pot acabar passant? Ho dic perquè quan sentim aquí fins i tot molt bons experts, bascula entre un discurs que diuen no, ja ens en sortirem, no sé com ens en sortirem, però ens en sortirem d'aquesta perquè potser d'aquí 5 anys, de 7, de 8, de 9, i d'altra gent diu no, és que aquest model en el qual vivim és evident que s'està esgotant, i esgotant pot durar 2 dècades o 3, però que cal un nou model. No sé, quina és la teva impressió, si has pensat, si de nas et sembla cap on podem anar?
Bueno, és un tema complicat i difícil, i que és molt difícil fer prediccions, perquè la bola de vidre, doncs, no dona gaire de si. A veure, la meva impressió és que, diguéssim, estem en mans d'aquesta nova burgesia que us deia, d'aquesta classe corporativa, i aquesta classe corporativa té unes característiques diferents a les anteriors perquè es mou a nivell mundial. És a dir, és la que verdaderament ha fet la globalització. I què passa? Que no tenim en aquest moment cap altre actor social de nivell mundial, que estigui en el nivell global. Només tenim aquesta classe corporativa, que és la que té els fils i la que circula i la que decideix què passa aquí, què passa allà, tot arreu. I per part de la classe treballadora, per part de la classe professional, no hi ha l'equivalent. Per part de la classe professional es comença a configurar, però de moment el que es configura com a classe professional globalitzada són gent que està al servei dels altres, perquè són els grans experts, doncs, que treballen amb Arthur Andersen, o que treballen amb Lehman Brothers, o que treballen, i que per tant no cobren tant com els dirigents, però cobren molt bé, i també són els que estan contínuament viatjant. I clar, i aquí s'integren gent de tot arreu, perquè també en tenim de catalans que, doncs, viuen, no? Casos que segur coneixeu, no? Pues la filla d'una amiga que ha estat 10 anys vivint a Londres, però vivint a Londres treballant per una multinacional, i aquesta multinacional, ella un dia vivia a Moscou, i un altre dia vivia a Dallas, i un altre dia vivia a Tòquio, perquè anava fent coses d'un lloc a l'altre, sempre en anglès, sempre en grans hotels, sempre, podríem dir, en aquesta franja que no toca gaire de peus a terra, està volant sempre, podríem dir, no? I també hi ha gent d'aquí que s'integra. Ara, de moment aquesta franja és la que està defensant els interessos de la classe corporativa i és la que està justificant i són els economistes que justifiquen i que expliquen que això ha d'anar així i que... Llavors, canviar el model. Per mi canviar el model fora abandonar la societat capitalista, destruir la societat capitalista i trobar-ne una altra. El que passa que no està inventada. És a dir, de moment el que estem és en un sistema que s'ensorra. I que es pot ensorrar durant molt temps, perquè la meva impressió és que aquesta classe capitalista, pel que us he dit abans, de que no està arrelada, no té cap inconvenient en destruir el que calgui. I si Àfrica s'ha de quedar amb la meitat de població, doncs la millor és una bona idea per ells, tens? Perquè podran comprar i vendre els terrenys i els elefants i les aigües i els metalls i ningú els vindrà a posar pals a les rodes, eh? I potser el mateix respecte a Europa, perquè realment veus que no tenen absolutament cap problema, doncs, en destruir la sanitat, en destruir l'educació, en destruir... Clar, vull dir, si aquí no aconseguim altres actors que representin altres interessos i que estiguin en el mateix escenari, ho tenim molt malament, perquè això només anirà degradant-se, perquè aquesta classe fa una pressió brutal. I ara ho veiem, no? Per exemple, l'altre dia estava veient una informació sobre què passa amb la sanitat. No? Bueno, doncs que resulta que en els malalts que tenen coses greus se'ls treuen de sobre, perquè allò no, ja no és rentable, i en canvi fan més operacions de pròtesis de cadera i coses d'aquestes de les que calen, perquè això els hi permet d'anar cobrant. És a dir, estem en una situació en què l'afany de diners està ja perjudicant a la gent i perjudicant-la, portant-la a morir en casos. Llavors, o trobem un altre actor que s'hi pugui enfrontar en l'àmbit, en el mateix àmbit, podríem dir, és a dir, en l'àmbit global, o estem perduts. Si aquí fem una vaga, què aconseguim? No res. Se'n van més empreses a un altre lloc on no tinguin problemes. Si aquí s'augmenten els salaris, se les emporten les empreses a un lloc on cobrin menys. Quina és l'única manera? Que a tot arreu la gent cobri el mateix i que llavors resulti que no es poden endur les empreses en lloc. Però per això hem d'aconseguir uns sindicats mundials o hem d'aconseguir uns instruments mundials, teneu? I això és el que no s'està construint en aquest moment. També em sembla que el verdader problema no el tenim a Espanya, el verdader problema el tenim a la Unió Europea i el tenim al món. I el que passa que a Espanya no ens serveix gaire per resoldre aquest problema, més aviat ens acaba d'estomacar. Però realment el problema més greu és l'encaix de Catalunya a la Unió Europea i al món en aquest moment, i com trobem, doncs, actors que siguin capaços de globalitzar-se i per tant de poder discutir en el mateix terreny i amb la mateixa força amb aquesta burgesia. Digues. A veure, aquí tenim un problema greu i això sí que m'agradaria que quedés clar. Aquesta classe ha posat el seu servei en els polítics, a la majoria de polítics, i quan no s'hi volen posar, doncs els treu del mig. La democràcia està realment en perill. Ara, alhora, el que pretén aquesta classe capitalista és acabar amb els governs, acabar amb les regulacions, perquè el que vol és la força. És a dir, jo sóc més fort que els altres, per tant acabaré dominant. Que no hi hagi lleis o normes que impedeixen la seva acció. En aquest sentit, fixeu-vos que també són els primers en desprestigiar els governs. Per tant, s'ha d'anar molt en compte aquesta cosa constant per internet, que s'hi cobren tant, que s'hi cobren quant, que els hauríem de treure. Escolteu, jo no hi estic d'acord, perquè és una manera d'acabar amb el poc que queda de democràcia. Perquè el dia que hi posin només els seus gestors no els pugui elegir ningú, bueno, doncs llavors sí que ja no tenim defensa per enlloc. Per tant, què hem d'aconseguir? Hem d'aconseguir mantenir els estats, mantenir les instàncies democràtiques i, això sí, controlar-les cada vegada més. No pot ser que hi posem gent que després es venen. Això no pot ser. Però en tot cas, no aquests fora, perquè llavors el perill que tenim és de dictadura. Hi ha un perill molt gran de feixisme en aquest moment. Perquè, fixeu-vos, un dels mecanismes del feixisme, i això se sap perquè el feixisme ja n'hi ha hagut, és aquests polítics només fan que robar, només fan que robar, tots van a la seva, tots fora, que vingui un i mani i posi ordre. Això és el feixisme. Per tant, s'ha d'anar molt en compte amb la degradació de les instàncies polítiques i amb aquesta cosa, perquè llavors és molt fàcil que algú digui, doncs jo us ho arreglaré això. Tots aquests fora. Aquí només mano jo i el que no, clatellada. I en aquest moment seria perillosíssim entrar en una fase de feixisme. Seria perillosíssim perquè, esclar, ja no és feixisme en aquest país però n'hi ha un altre que és democràtic i que pot combatre-ho. És que estem en un ordre mundial. I si entrem en ordres feixistes, poden ser ordres feixistes mundials. Com a mínim que dominin Nacions Unides, que dominin els grans països, els grans blocs. I això fa bastanta por, eh? Perdona, et sento gaire bé. Mira, totes les joventuts de sempre s'han trobat amb dificultats. Si jo t'explico les dificultats de la meva joventut, no la meva personal, sinó que també, però de la meva generació, doncs són enormes. Perquè penseu que no ens podíem reunir més de 5 persones. Una reunió de més de 5 persones ja era il·legal i et podíem posar a la presó. I com això segur que ho heu sentit explicar. Bé, no cal que hi entrem, però era així. No teníem cap possibilitat de lluitar i així i tot es va lluitar. Per tant, sempre hi ha possibilitats, sempre. Què passa? Que vosaltres heu sigut una generació que per sort ho heu tingut millor que generacions anteriors. Això no és una desgràcia, és una sort. Ara, el moment que venen els problemes, i mira, jo et diria, fa 5 o 6 anys, tantes vegades n'hem parlat amb companys, aquesta generació, i alguns criticaven aquesta generació, jo sempre deia, bueno, si un moment els hi ve malament s'hauran d'espavilar, i tindran més eines per espavilar-se que les generacions anteriors. Esperem que no els hi vingui mai malament i que puguin viure sempre doncs, pensant que tot és flors i violes, però malauradament no és així. Per tant, vosaltres teniu més eines que no ha tingut mai ningú, perquè teniu més coneixements, perquè teniu més contactes, perquè a través d'internet arribeu a molta gent, perquè teniu més temps. Les generacions anteriors, pensa que la del meu pare 12 anys treballaven, la meva els 16. Per tant, si veiem alguna cosa havia de ser més a més. I ara, moltes vegades, però fins als 25 anys no cal, no? I així successivament. Llavors, teniu moltes coses. Teniu coneixement de llengües, teniu accés als llibres, accés a la informació, capacitat de crear xarxes, moltes coses. És veritat que el que no teniu són models de futur, perquè els que hi havia hagut s'han desprestigiat i s'han destruït. Cal agafar les coses que encara poden servir dels models de pensament anteriors i repensar-ho, perquè hi ha coses que van quedar, es va demostrar que no havien anat bé, per tant no serveixen, però aquelles que puguin servir, agafar-les i construir de nou. I això és el que us toca fer a vosaltres. Això és el que us toca fer, el que fareu, perquè totes les generacions ho han fet quan es troben contra les cordes. No hi ha ningú que digui, ah, jo em vull morir. No. Dius, això ho canviarem. I llavors la gent es posa en marxa i ho veiem en països que tenen moltes menys possibilitats que vosaltres, com és Egipte, o com és tot el món àrab, o com és tants llocs, no? O com és Síria, que els estan matxacant. Llavors, vosaltres teniu moltíssimes oportunitats. Què no ho teniu? Fàcil de dir, bueno, doncs mira, jo podré fer com la meva mare, el meu pare, que doncs, a 30 anys doncs, tenien un lloc de funcionaris, ja tenien més o menys la vida marcada i tenien... Això no ho podreu fer, probablement, la majoria de vosaltres. Però teniu moltíssimes possibilitats. I per tant, jo estic convençuda que ho fareu. que fareu i pensareu una societat nova. Passa que heu de començar des de gairebé només des dels fragments del que ha quedat, perquè les grans construccions de tipus soviètic i tal han desaparegut perquè van ser un desastre. Per tant, això no ens serveix. Cal veure què de tot allò ens serveix per pensar, ens serveix construir aliances, fonamentalment, perquè construir actors de caràcter global, doncs escolteu, no podem anar només els de Girona i els de Barcelona i els de Madrid i els d'Andalusia, no farem res, hem de tenir xarxes més, molt més potents, Aquestes són les coses que jo veig. Però suposo que esteu fent, perquè pel que jo sé cada dia estan sorgint grups nous i s'estan construint nous fòrums de debats i per tant és com que està bullint, el caldo està bullint, no? Alguna cosa en deurà sortir.
Aquesta bullició, però també amb aquest toc, i no pas, diríem, per contentar l'audiència, optimista, i aquesta reflexió, diríem, tan justa com d'una situació de problema o de dificultat, veure-hi també les potencialitats i l'entrellat positiu que hi pot haver, no? Cosa que t'ho agraeixo especialment. Marina, una vegada més, moltes gràcies per la xerrada, per la discussió, per una mica el que has transmès i també per encomanar una mica aquesta visió de la societat. M'ha agradat aquesta última paraula o frase de reconstruir a partir dels fragments, no? Això pot ser el títol d'un futur magnífic llibre. Marina, moltes gràcies.